I així, amb aquesta sintonia, nosaltres en aquesta hora del matí, aquí als 5 minuts més, saludem amb en David Colom, que és el nostre gastrònom historiador del programa i que avui es troba al rovell de l'ou del programa, podríem dir. David, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, dit això del rovell de l'ou per fer-m'ho venir bé, perquè avui parlarem d'això, del rovell de l'ou.
El rovell de l'ou, sí, sí, sí.
Ni més ni menys. Els ous que consumim moltíssim és un dels aliments o un dels productes que més es produeixen i alhora també es consumeixen. Però bé, l'ou que més es consumeix és el de les aus, no?
El de les aus, sí. Sí, sí, evidentment. Perquè hi ha altres, molts altres animals que fan ous.
Clar, és que ara dirà, home, no n'hi ha d'altres ous. Sí que n'hi ha.
Sí, sí, altres ous, però no ens els mengem. Vull dir, hi ha allò molt limitat, el cargol, que es fa aquell caviar de cargol, però és una cosa que és molt, molt anecdòtica. Mm. O alguns ous de peix, però no, en general no. Els ous que són aus, i entre les aus, evidentment, les gallines.
Perquè, clar, si haguéssim d'explicar què és un ou...
Sí.
Com ho explicaríem, això?
Un ou és una cosa mica... Des del nostre punt de vista és una cosa complicada de dir. És com un òvul, diguéssim, d'un mamífer, que després doncs, necessita ser fecundat a dins del mateix animal. I després, un cop surt, pot ser el fecundat o no.
Sí.
I després aquest ou, doncs, un cop fecundat, allà naixerà una cria, un pollet, o no fecundat i d'allà doncs, no sortirà res. Mhm. I els que consumim normalment de granja doncs són tots no fecundats.
Però la part, per exemple, el rovell, què seria en
sí,
aquest cas?
El rovell en aquest cas doncs, seria la part alimentosa, que seria el que alimentaria amb aquest embrió. I després la clara doncs, seria la proteïna, que seria aquest embrió. Feta dins un ou, no diem, hi ha dues parts, hi ha tres parts principals. Seria la clara, el rovell, més un petit embrió, un germen a dins, que seria d'allà, quan és fecundat, d'on naixeria el pollet.
És a dir, que el rovell seria com el rebost, podríem dir,
sí,
on van treure l'energia...
Va treure l'energia, l'aliment...
Per crear-se l'ou, sí, 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 en aquest cas,
sí,
no?
Sí, sí, però després la clara, que és la proteïna, és el que seria el pollet. És l'aliment, l'altre és d'allà on surt, el material del qual estarà fet.
Així es pot dir que l'energia, el que porta més energia de l'ou seria el rovell, no?
Evidentment, sí, perquè és el que s'acabarà alimentant, i de fet doncs, es calcula més o menys com a mitjana que el rovell és un 33% de pes de l'ou, però al mateix temps doncs, té tres vegades més energia que la clara. Per tant, és molt més potent d'energia que la clara. Allò que diuen, no, menjo clara perquè té molta proteïna i,
sí,
i no engreixa, doncs és veritat, té molta proteïna i té moltes menys calories. En canvi, el rovell té, això, té més minerals, té més vitamines, té més greix, també.
Bé, el rovell de l'ou serveix per moltíssimes coses, però una d'elles també és per fer emulsions, no?
Sí, sí,
per
perquè...
Per fer salses.
Sí, de fet, el rovell, ell en si mateix, és una emulsió. Allò, si ho poguéssim veure allò microscòpicament i sense malbé, el rovell té aquest tel per fora, però si fes per dins també tindríem moltes més capes per dins, de tels petitets,
sí,
que quan trenquem un rovell no l'hauríem d'apreciar, però té aquestes capes, i dins d'aquestes capes hi ha aigua, i en aquesta aigua hi ha una emulsió, una suspensió de greixos. De greixos, minerals, vitamines, i és una emulsió natural per si mateix. A més, quan l'aprofitem, aquesta emulsió, per barrejar-hi més líquids i més olis, es pot crear emulsions com una maionesa, per exemple.
Ja.
D'aquest poder emulsionant que tenen altres aliments, com no sé, la soja, o no sé, unes mantegues naturals, tot això ajuda a emulsionar, però l'ou segurament és el més potent, el rovell.
Home, quan veiem un ou, el que més ens crida l'atenció, sobretot és el rovell, el seu color, no? De què depèn el color d'un
sí,
rovell? Perquè, bé, clar, hi ha uns que són com més groguencs, altres més clars, altres més forts...
Sí, si no depèn tant de l'animal en si, sinó de què menja aquest animal. Per exemple, la gallina, si té més color vermellós, és perquè ha menjat blat de moro i userda.
Sí.
I si no n'ha menjat i volen que tingui color, a vegades se la suplementa amb suplements alimentaris perquè agafi aquest color. Que a vegades és més cridaner veure un ou més ataronjat que no vas un més groguenc. Però, en canvi, els ous ecològics que no tenen aquesta suplementació són molt més grocs, molt més pàl·lids.
És a dir que, si nosaltres els veiem molt grocs, que a vegades pensem, ai, ha de ser molt natural aquest,
sí,
no? O ha de ser una gallina molt natural perquè és més fort.
Sí.
No és així.
No necessàriament. Pot ser que hagi menjat molt blat de moro ecològic i sí que surti així, però moltes vegades, si trobem allò al supermercat aquí, si comparem un ecològic i un no ecològic, el no ecològic serà més taronja que l'ecològic.
Ja.
Però si a casa compréssim plat de moro, donéssim la nostra gallina blat de moro ecològic que en sortiria taronja a taronja.
Escolta, els que són més forts, per dir-ho així, són els rovells d'ou dels ànecs.
Sí, sí, sí.
I això per què?
Aquests, allò que dèiem, no és tant l'animal, sinó que menja, i és que molts ànecs, sobretot si són salvatges o poden picotejar, els agrada molt menjar petits crustacis de l'aigua. Ah. I aquests crustacis tenen aquest beta-carotel a la pell. Per exemple, una gamba, perquè té aquell color ataronjat.
Sí.
I aquest és, després us transmet a l'animal. I l'animal ho transmet als seus os per eliminar-ho del cos.
I d'aquí el color.
Sí, una cosa semblant passa, per exemple, als salmons, que tenen aquest color ataronjat,
sí,
sobretot el salvatge, perquè menja crustacis i després ho treu a través de la carn.
És a dir, que per aquesta regla de 3, totes les aus que són d'aigua, per dir-ho així, o que es troben en contacte, sí, amb l'aigua, el rovell que ells fan és més groguenc o bé més fort,
sí,
no?
Sí, en
més
principi fort. Sí, si han menjat aquests crustacis, doncs sí que seran més, més ataronjats, més vermellós, més potent.
Escolta, i el nom de rovell, d'on ve?
Sí, ve justament d'aquí, del color. En català, rovell ve del color vermellós. I el mateix passa amb el rovell del metall, quan s'oxida. Que fa color vermellós, doncs és el mateix que dona nom al rovell d'ou.
Uh-huh.
En canvi, en altres llengües, ve de groc. Per exemple, en francès, que és John, és directament groc en francès.
Yeah.
O en anglès, yolk, doncs té la mateixa arrel que el gold, que és l'or. Vull dir que és, tira més pel groguenc. A mi en català hem tirat més pel color vermell. De fet, el color més indicat potser seria el taronja. Però el taronja és una denominació molt recent. Fins fa pocs anys, fa dècades o segles, no es definia un color com a taronja, sinó que en deia un groc o un vermell. Era una mica el límit. I a partir d'arribar de les taronges, d'aquestes fruites, doncs és quan va acabar donant nom al color.
Clar, nosaltres diem rovell, pot ser també tingui relació amb el rovellat, no? Suposo.
Sí, en principi és pel color, no? És pel color, ve pel color. Sí, no ve tant perquè diguis, no, aquest rovell s'assembla a l'ou, sinó perquè aquest rovell s'assembla a la paraula antiga, per tant, vermell.
Escolta, i el... Bé, l'ou, i en aquest cas el rovell que més consumim, són els de les gallines.
Sí, la gallina és un animal molt curiós. I sobretot mengem l'ou, no... Ara mengem molt pollastre, però tradicionalment la importància d'aquest animal no era tant la carn, sinó els ous.
Uh-huh.
És perquè els ous també és la màgia de la gallina, són els ous. Es diu que la gallina ha estat salvatge. Esclar, una gallina no veiem que tingui gaires maneres de defensar-se, de sobreviure, perquè és un animal no vola, no és agressiu, no és especialment ràpid, però tampoc és especialment ràpid.
Yeah.
I la seva manera de sobreviure, doncs, era fer ous. Ell en estat salvatge feia ous, i si anava un animal i roba un ou, doncs el dia següent feia un altre.
Uh-huh.
I si li roben, feia un altre. En canvi, altres aus fan una posta de 5, 6, 7 ous, i allà es paren i no en fan més. I si els hi roben, no en fan més. En canvi, la gallina veia que si n'hi faltava una, feia una altra. I la seva manera de sobreviure.
És a dir, que les gallines són molt sofertes, no?
Sí.
Ja els hi pots anar traient els ous que elles van fent.
Van fent, sí. Però això és el que es fa a les granges. Les granges, quan es van domesticar, les tens allà i cada dia li treus l'ou, doncs ella veu que no n'hi ha, doncs no fa una altra.
Caram.
I és la manera de fer. Segurament, si deixéssim els ous allà i es anessin acumulant, un moment pararia de fer-los perquè veuria que no cal que en faci perquè ja en té prous.
Però com que
cada dia se n'hi treuen, fas el paper aquest de depredador dels ous, doncs la gallina cada dia fa una altra.
És a dir, que aquestes grans granges d'ous, per dir-ho així,
sí.
Han d'estar molt al tanto i molt a la guai de treure l'ou cada vegada, perquè si no.
Normalment,
no farien,
com que ja està formulat amb aquestes gàbies que fan inclinades que l'ou caigui...
Ja està, ja no el veuen, ja està,
i tornem-hi. I el dia següent hi tornen.
I escolta, des de quin any es varen domesticar les gallines? I com van arribar, per exemple, a casa nostra?
Sí, la domesticació va ser molt senzilla, perquè, com dèiem, és un animal molt agressiu, especialment perillós, vull dir que és fàcil de domesticar, i el compte va ser cap al 7.500 abans de Crist.
Tres anys, eh?
Sí, a la zona de l'actual Tailàndia, Birmània, aquesta zona. Vivien selves tropicals. I després d'aquí, doncs, va començar, veient que era un animal molt fàcil de domesticar, es va començar a escampar d'una part cap a l'Índia, l'Índia Pèrsia, i va arribar cap a Europa, i de l'altra part, a través de la Xina, el Japó, també va escampar-se. Vull dir que va ser tan exitós aquest animal que es va escampar i a la llarga tot el món ha acabat tenint gallines. El cas mediterrani va arribar al voltant del 3000 a la zona dels fenicis i d'aquí doncs ells el van escampar per tot el Mediterrani. Sabem que els fenicis eren un poble comerciant i doncs els seus viatges intercanviaven també gallines perquè a canvi d'altres matèries primeres.
Sí.
I després, a partir d'això, doncs, tota la Mediterrània van conèixer la...
Es van envair, no? Van envair, sí, les gallines.
Sí, sí, sí. Ja coneixien els ous, perquè, òbviament, hi havia ous i menjaven els ous, però no un animal domèstic que et fes ous allò diàriament, que gairebé com caigut del cel, aquell ou.
Ja. Escolta'm, i nosaltres el rovell de l'ou per què el fem servir? Suposo que el fem servir per moltíssimes coses.
Sí, 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 és una cosa que és molt... De fet, el rovell sol sempre ser la part més apreciada de l'ou. Per exemple, l'antiga Roma, doncs, ja es feia servir per fer alguna mena de cremes, barrejada amb llet, o en cru, era molt apreciat. I des de l'edat mitjana va continuar sent més apreciat el rovell que la clara. Moltes vegades es feia això en salses. Feies una salsa i posaves deia la recepta, a part de la salsa del foc, i poso els rovells, i remeno bé, que no et qualli, i després et quedarà més cremós.
Bé, això encara ho estem fent, no?
Sí, 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 en salsa poso un rovell al final per donar aquesta untuositat.
Mhm.
O també a vegades s'hi posaven rovells cuits, per donar més textura. Encara ara es fan alguna salsa en rovell cuit, que és una tàrtara.
Sí.
S'hi posa rovell cuit. O de vegades es barrejava aquest rovell amb vinagre perquè no fos tan fàcil de quallar, que allò que fes aquell trosset que és desagradable. I el vinagre ajudava, doncs, a fer aquesta emulsió més fàcil.
Però després tindria un gust molt, molt estrany, o si més no, molt àcid, no?
Sí, el que passa és que les salses, quan hi eren moltes, ja eren àcides, doncs l'àcid, d'altres recetes, el portaves al principi, i aquí la portaves al final amb el rovell.
Escolta'm, i dolços se'n fan? Perquè se'n fan molt, no?
Sí, 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 se'n fan molts. I molts d'aquests venen d'aquesta tradició de monestirs i convents, tota aquesta gamma de dolces Santa Teresa, de tocinillos,
sí,
de rovell així cremat, i tot això, aquesta potència de rovell, en canvi no hi ha clares. Dius, què en fan de les clares? I és que tradicionalment, en aquests moments, l'important no era tant el rovell, sinó la clara. La clara es feia servir per fer vins, per clarificar els vins, per treure les impureses.
Ah.
I en canvi, sobraven els rovells... I
no sabien què feien, no?
I feien dolços.
Ah.
Al llarg de la història, gairebé sempre, el que s'ha aprofitat més era el rovell, com dèiem, però en aquest moment concret, que és d'on neixen, doncs, aquests dolços, que importava més la clara que el rovell. I per tornar a sortir, doncs, s'aprofitava d'aquesta manera.
Bé, s'aprofiten per moltes coses, com tu estaves explicant ara, però també una de les coses que m'han sorprès, perquè també m'has explicat abans a micròfon tancat, era perquè quan es fan els gelats no es fessin els cristalls, que nosaltres... Bé, si tu poses un gelat, diguéssim, vols fer un gelat, el poses al congelador, se quedarà fet un cristall, no? Si no li poses alguna cosa.
Sí, sí, sí.
Llavors el rovell de l'ou és el que feia que no es fes el vidre aquest, no? El cristall
aquest. Sí, ajuda a fer no fer aquests cristalls. De fet, hi ha diverses coses que eviten que faci això. Seria, per exemple, el sucre, el greix, l'alcohol, també evita que facin cristalls, o el rovell. Mm. Però, esclar, si posessin només sucre, quedaria molt dolç. Per tant, per combinar poders d'aquests anticongelants, hi ha el sucre i l'ou. O si fessin només de nata, tampoc en sortiria bé, perquè la massa greix tampoc seria bo. Per tant, l'ou ajudava, doncs, a combinar aquests diferents poders anticongelants per fer un gelat.
Però ara es pot dir, per exemple, que els gelats que es fan amb altres coses. O sí. Tots els gelats porten ou.
No, hi ha molts que no, i, de fet, molts que sembla que en podrien portar no en porten, sobretot per tema d'al·lèrgies i intoleràncies.
Mm.
Però molts es feien una crema anglesa, que és una nata i llet amb sucre i rovell, i això servia per fer la base de gelats. I molts gelats antics, ostres, aquest gelat que és dolç, és perquè portaven aquesta base de crema anglesa, que a vegades marcava molt el gust. Dius, potser un gelat de fruits secs no tenia tant gust de fruits secs perquè hi havia aquesta base que el portava molt de sabor. En canvi, ara, gràcies a texturitzants o sucres que no són tan dolços,
sí,
permeten fer gelats que tenen més el gust del que vols que sigui. Però un gelat d'avellana ara pots fer amb gust d'avellana, però molt marcat. En canvi, abans era un gust més lleuger d'avellana.
Sí, 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 sí. Ara que dius això dels gustos, s'ha fet servir o es fa servir també per fixar els gustos, no, el rovell de l'ou?
Sí, quan té que creix, doncs absorbeix molt bé els gustos que li portis. Per això moltes salses porten el rovell perquè l'agafa, sobretot amb la tòfona. Ja veiem moltes receptes de ou ferrat amb tòfona, ous que han quedat com infusionats de tòfona, i és sobretot el rovell que creix que absorbeix el gust. I per això ho transmet al plat que vulguis fer.
Clar, receptes fetes amb rovell d'ou només, crec que no n'hi hauran, no?
Sí, seria aquests els tocinillos...
Coses d'aquestes que seria més, la part més dolça, per dir-ho
sí,
així,
sí,
no?
Sí, sí, però serien maioneses i tot això que sí que aprofiten l'ou per la seva propietat emulsionant. Maioneses, alliolis d'aquests que porten una mica d'ou, o bearneses, que són de... Que, bueno, fer d'una bearnesa és una evolució de l'holandesa, que és una mantega amb rovell i cuit a bany-maria. És aquí s'hi afegiria estragó i vinagre i seria una bearnesa.
Ja.
O una saballon, que és un rovell amb sucre i licor, o una crema brûlée, una crema d'aquestes fetes al forn. Tota aquesta gamma doncs, juguen això amb el rovell, que emulsiona i a la vegada doncs, fa aquesta textura cremosa amb la llet.
Mira, una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció és que el rovell de l'ou es fa servir, clar, naturalment per l'alimentació, per fer plats sí. i per fer molts productes d'alimentació, com dèiem. Però també serveix per fer pintures.
Sí, ara no es fa tant servir, ho podríem fer servir, però és tan habitual. I és que al llarg de la història doncs, sí que s'ha fet servir. Des de l'antic Egipte fins al segle XVI, vull dir que és molt, molt, molt de temps, es va fer servir l'ou com a base de la pintura. Ara anem a la... Si volíem pintar, anem a la botiga, compraríem els tubs de pintura, una tela i el pinzell i ja en faríem prou.
Yeah.
Però abans, si eres un pintor, havies de saber, a més, fer la pintura tu mateix. Perquè, esclar, des del que comences a fer-la fins que pintes, ha de passar poca estona perquè, si no, s'ha de assecarar. Mm-hmm. I el rovell doncs, anava molt bé perquè fixava els pigments, que venien en pols, que havies de comprar els pigments allò en pols de mineral, de vegetal o de, fins i tot d'animal, mm-hmm. per deixar-ho amb el rovell, i vés pintar, i el rovell tenia l'avantatge que fixava aquests colors i a la vegada doncs, s'assecava ràpid.
Era per fixar, diguéssim,
per
no?
Per fixar, sí.
Està
sí,
bé,
sí.
Està bé.
Vés el fons, sobretot que moltes vegades era en frescos, que havies de tractar-ho també en guix o amb fusta, havia de ser tractat també per... I allò, jugar amb el temps de fer la pintura i que no se t'assegués massa el fons. Vull dir que era tot un art de saber pintar.
No, ja ho veig, eh?
I el problema era que donava colors molt... molt mats, que no podia jugar allò en fons.
Yeah.
Allò amb brillantors, amb clarobscurs, i el que va permetre i va desplaçar el rovell va ser la pintura a l'oli, que per allò al segle XVI es va imposar perquè era més pràctica de treballar i permetia doncs, jugar-hi més amb els tons de colors.
Bé, això fa molts anys d'això, que es feia d'aquesta forma. Ara sí. No sé si continua fent. Algú ho fa.
No, potser algú tradicionalment. Es diu que on va continuar fent-se més aquesta tècnica del rovell, o de l'ou, era a través de les icones ortodoxes. Diu que és el que va durar més temps fent-ho d'aquesta manera. En canvi, aquí a Europa Occidental va quedar sobretot en pintures romàniques. Quan anem a una església, doncs, aquelles pintures romàniques,
sí.
Moltes estan fetes a partir de rovell. O amb taules, també estan fetes en rovell.
David, què es consumeix més, el rovell de l'ou o la clara?
El més apreciat és el rovell.
El rovell,
però és la clara té altres utilitats que són més de fons, amb una merenga, i a partir d'això doncs, pots jugar i fer textures diferents, però l'objectiu, el gust més apreciat és el rovell.
Suposo que els pastissers o els cuiners aprofiteu tot, no? Vull dir que
sí.
Si feu servir moltes rovells, la clara la fareu servir per altres coses, també,
sí,
no?
Sí, sí, guardeu, sí, sí. Busquem una segona utilitat, per exemple, la crema catalana, que tradicionalment es feia abans en plates, no era allò una cassoleta individual, sinó en plates,
sí.
S'utilitzava el rovell per fer la crema, i després la clara s'aprofitava per fer una mica de merenga de decoració per sobre.
Ah.
Era un plat festiu i per decorar doncs, s'hi posava merengues, que era la manera d'aprofitar aquestes clares.
Ja.
I sempre s'ha anat buscant això, alternatives per aprofitar les clares. Ara, últimament, doncs, el recurs més fàcil és comprar-ho per separat. Clares i rovells més pasteuritzats que evites aquest riscos de salmonella, que és sobretot bé del rovell.
Bé, ara darrerament sí que he vist, per exemple, als supermercats, a les grans superfícies, clares amb ampolla, diguéssim,
sí.
No? Que suposo que són per esportistes o per
esportistes,
persones
sí,
que necessiten molta proteïna. Rovells ja no n'he vist tants.
Sí.
N'hi ha també,
és
no?
Molt, en cuina professional és habitual, en pastisseria,
uh-huh.
I és això, la manera d'optimitzar els rovells. Si tu només busques rovells o vols 100 grams de rovells i només 20 de clares, que en natural seria gairebé al revés, més clares que rovells, compres per separat i optimitzes i no fa falta llançar i buscar utilitats per altres coses que potser no et fan falta.
Uh-huh. Molt bé, doncs escolta'm, avui hem parlat d'una part de l'ou com és el rovell de l'ou, que, com tu deies, té moltes propietats, Però també té mala fama, si t'hi fixes bé. Sí. Perquè et diuen, ostres, molts rovells no, perquè porten molt de colesterol i
sí, va sí, malament sí, té per molt la colesterol, salut. I és una cosa d'aquelles que ha anat variant al llarg del temps, allò.
Sí, perquè abans et deien, per exemple, el consum d'ous, per exemple, al dia o la setmana, en prens 4 sí. I prou, no? I ara et diuen que pots prendre 2 cada dia si en vols.
Sí, 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 vull dir que sempre va canviant i sí, tenim en compte no menjar-ne molt,
clar, clar.
Però tampoc hi ha problema si en mengem 1-2 al dia, tampoc hi ha cap problema.
Molt bé, doncs el rovell de l'ou, en sabem més coses, hem sabut més coses avui des d'aquest espai que, com sempre, amb en David Colom, compartim aquí els 5 minuts més, el nostre historiador gastronòmic, que avui també s'ha trobat al rovell de l'ou sí. del programa. David, moltes gràcies, fins la pròxima.
Fins la pròxima.